Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida i ja saps que, com sempre, és un plaer que comparteixis amb nosaltres aquests minuts de ràdio local des de COPE Lleida. Mira, avui va de reflexions, això. Aquest cap de setmana el món ha girat a tota velocitat. Hem tingut la Fórmula 1, MotoGP, curses d'alta intensitat, on tot es mesura en dècimes, on cada segon compta. La velocitat fascina, ens emociona, ens fa sentir vius. Però fora del circuit també vivim de pressa, vivim corrents, sense pausa. Ens acostumem a l'acceleració constant. Feina, missatges, pantalles, obligacions, tot un any esperant l'aplec perquè després passi tan ràpid. I entre tanta pressa, potser sense voler, passem per sobre de persones, de moments i de silencis que també compten. Vivim de pressa, massa. Ens molesten coses petites, perdem els nervis per detalls, discutim per foteses i, mentrestant, el món continua. Tothom arrossega la seva història, això està clar. Alguns en silenci pateixen més del que podem imaginar i, a vegades, aquest patiment és tan gran que s'acaba tot. I nosaltres? Doncs ens aturem un moment, lamentem la pèrdua, ens emocionem, compartim una frase o una foto i tornem a córrer, com si res. Però tornem-hi, perquè si no, el dia a dia t'atropella. Mira, aquests dies m'ha colpejat una notícia trista. M'ha fet pensar quantes vides passen al nostre costat sense que ens n'adonem. Quants demanen ajuda sense paraules? Quants cauen enmig del soroll que fem tots? Jo no en tinc de respostes, eh? Però sí una pregunta. Creus que podríem abaixar el ritme i viure una mica més a poc? Mirar els ulls, escoltar la veritat, preguntar com estàs i esperar la resposta. No per quedar-nos-hi sempre, però sí per recordar que viure no és només avançar, també és aturar-se. I penso en la Carmen, que es va perdre entre el soroll i la pressa. Tant de bo haguéssim pogut aturar-nos un temps. Una abraçada gran. Mira, és dilluns avui ja, és 26 de maig del 2025. Estem començant setmana post-aplec del Caragol, un cap de setmana en el que a nivell de meteorologia ha estat el que ens van dir que serien, de molta, molta calor, vaja, el que veníem, i lleugerament per sobre de la mitjana. Però escolta, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Comencem una setmana de calor amb temperatures màximes que pujaran de forma progressiva durant la setmana. El divendres serà un dia de molta calor i a la capital es podrien arribar als 39 graus. De moment, avui dilluns, màximes de 32 graus a Lleida i a Balaguer, 31 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Predomina el cel poc ennuvolat o clar, tot i que al Pirineu durant aquesta tarda s'esperen núvols d'evolució diurna amb possibles ruixats de forma dispersa. Demà, dimarts, en general, dia de sol i cels poc ennuvolats, amb núvols alts i d'evolució durant la tarda al Pirineu. Les temperatures màximes pugen a la zona nord i a la resta es mantenen similars. 33 graus a Lleida i a Balaguer, 32 a Tàrrega, 28 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Les temperatures nocturnes, en canvi, baixen lleugerament. 14 graus a la capital i 10 graus a la Seu d'Urgell. Tant avui com demà, vent fluix de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Quasi res, eh? Estem parlant ja de 30 graus. De fet, ara mateix ja estem als 23 graus. La temperatura mínima d'aquesta nit ha estat de 14,4 graus. O sigui, pràcticament no hem baixat dels 15 graus de mínima. És la temperatura mínima més alta del que portem d'any. Està clar que venim de l'hivern, a l'inici de l'any, però ja és la mínima més alta. Estem a 23 graus i ull, perquè si aquest cap de setmana o avui, escolta, fa calor, temperatures altes, estem parlant ja d'aquests 30 graus, a partir de dimecres, dijous i divendres i dissabte, ve calorada, però estil com si estiguéssim del 15 de juliol al 15 d'agost. D'aquest estil, eh? No de... T'ho semblarà. No. Temperatures de 35 graus podríem arribar. Per tant, bueno, posa... No sé, recorda que si aquells dies has d'anar pel sol, doncs evita les hores màximes del dia, hidrata't amb aigua, i ja comencem a dir el que fixa't, el que diem cada any quan ve la calor, però és que és així. Avui m'explicaven El nostre meteoròleg, l'amic Armando Álvarez, m'ha compartit un àudio d'una persona que explicava que aquestes calorades ara pel cereal és tan dolent com una fredorada tardana. És a dir, que és que els extrems no són bons ni per un costat ni per l'altre, ni la calor ni el fred, i quan estan fora de lloc, encara menys. És a dir, el fred quan l'ha de fer? A l'hivern. No ara. Ara si pel que sigui una nit d'aquestes glacers, doncs aniria molt malament. I la calor és el mateix, la calor l'ha de fer a l'estiu. Parlo d'aquests nivells, de 35 anys, de 35 graus cap amunt. S'han de fer quan toque, no ara. Per tant, no és bo ni la calor ni el fred fora d'hores i amb extrems, evidentment. Va, que nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida tenim els nostres consells legals, com sempre, des de Cudos Consultors.
Assegurances Xavier Canadell. Assessorament professional i personalitzat als nostres clients. La teva assegurança al millor preu. Vine a veure'ns a l'Avinguda Artesa 45 de la Bordeta, al carrer La Bassa 2 del Carràs i al carrer Major 48 d'Almacelles. Truca'ns al telèfon 973-83-2500. Assegurances Xavier Canadell. Segueix-nos a les xarxes socials i visita'ns a la nostra web.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I a l'inici de la setmana saps que tenim els consells legals, ens arriben des de Cudos Consultors, ja saps que estan a internet, www.cudosconsultors.com. També els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després hi ha aquell número de telèfon que et repeteixo cada setmana, que jo crec que és fàcil de recordar i que estaria bé que el tinguessis doncs, de manera visible, o de manera que el puguis trobar ràpidament quan el necessitis, que és el 973-28-28-18, 973-28-28-18. Dic això perquè, mira, no se sap mai quan el pots necessitar i en aquest número t'atendran de manera totalment personalitzada. De fet, de seguida passaran amb la persona que et pugui atendre, que sigui especialista doncs amb aquella branca de les ajudes legals que tu necessites, que hi ha moltes branques diferents. Necessitem una persona que estigui especialitzada amb el que tu necessites, expliques el teu cas i t'atenen de manera totalment personalitzada. Bé, amb nosaltres està el Josep Lluís Gómez, és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Josep Lluís ja saps que parlem de temes relativament genèrics, pot ser que t'encaixi algun tema, però si algun et queda proper o, escolta, en vam parlar fa unes setmanes i ara em requereix de l'ajuda, doncs ja saps, Cudos Consultors, que en saben d'això. Jo sempre dic el mateix, és que la gent no podem entendre de tot, per això necessitem a la gent que entén de cada cosa, perquè és que si no arriba un moment que pares boig. Bé, Josep Lluís, a voltes amb el col·lapse de la justícia. Hi ha moltes coses en camí a la justícia valenta, ens queixem de que valenta, però és veritat que hi ha un sector de la població que no deixa d'enviar casos cap a la justícia, que donen voltes i més voltes i més voltes, que consumeixen un munt de recursos humans i de temps. La justícia no és aliena amb aquesta situació, ho saben perfectament. I estan implementant certs mecanismes per intentar que la cosa flueixi una mica més ràpida.
Correcte, Ricard. Has fet una definició molt correcta de com està avui en dia la justícia. La justícia, no, jo ja no entro a analitzar el perquè de tot això, però el fet és que la justícia està saturada i aquells que estiguin en mans de la justícia, això ho saben, i això es tradueix en infinits retrasos, en infinites circumstàncies que fan que la justícia pues, no sigui eficaç o no sigui eficient. I aleshores, de tant en quant, el legislador el que busca és mecanismes per intentar solucionar aquesta problemàtica, no? Clar. I aleshores El motiu avui d'aquest programa és parlar de lo que se'n diu SMASC. MASC, que segurament molta gent no ho ha sentit a dir mai, però és que el MASC és l'acrònim del Mecanisme Alternatiu de Solució de Conflictes. I que van entrar en vigor a començaments del passat mes d'abril, és a dir, fa poc més d'un mes. Ah. Han entrat en vigor aquests mecanismes dintre d'una normativa que se'n diu mesures d'eficiència processal, és a dir, intentar millorar la situació de justícia. I aquests MASC, i parlarem avui de quines són aquestes categories, aquests estris, i també parlem avui en dia de l'arbitratge, que és un mecanisme alternatiu de solució de conflictes que significa no acudir a tribunals, val? El que volen és intentar que la gent no vagi a la justícia, que solucioni els problemes fora de la justícia, o, si més no, si sí cal anar a la justícia, que ja vagin amb el problema resolt o bàsicament resolt. Val? Cal dir que aquests mecanismes no són d'aplicació arreu, és a dir, s'exclou l'àmbit laboral, allí també tenen els seus mecanismes d'actes de conciliació i tal, s'exclou l'àmbit penal, s'exclou l'àmbit concursal i s'exclou algunes petites matèries. Però, per lo demés, el que ens ve a dir els tribunals és, escolti, vostè, abans d'anar als tribunals, ha de demostrar que ha intentat, potser no ha aconseguit, que ha intentat solucionar això d'alguna manera i que, bueno, pues que ve aquí com a últim remei. Aleshores, quins són aquests mecanismes? Bueno, pues justificar que les parts han intentat arribar a un acord, justificar que les parts han anat amb una mediació, potser el mecanisme de la mediació ja sigui molt més conegut, justificar que hem anat amb una conciliació, a part de la conciliació judicial, hi ha la conciliació privada, hi ha la conciliació davant de notari, o que s'ha fet una oferta vinculant confidencial, amb el sentit de que jo he enviat un requeriment, entre cometes, una carta, i escolta, mira, t'ofereixo la possibilitat d'arreglar aquest problema concret amb aquests paràmetres concrets i entrar aquí en una negociació, o fins i tot buscar l'opinió d'una persona experta independent que no és vinculant, com a mecanisme alternatiu de buscar això. En tot cas, el que es tracta és de buscar mecanismes que eviten anar al jutjat. I una altra d'aquestes alternatives seria l'arbitratge, que habitualment l'arbitratge l'associem tots al món de l'empresa, al món empresarial, però no necessàriament és així. Té un àmbit un abast molt més gran, val? I se tracta de buscar, en aquest cas, a través d'un àrbit, pensem en un partit de futbol, val? Els àrbits allí el que fan és solucionar el conflicte, sí, de si allò és falta, no és falta, tal, val? I el que fan aquí és, els àrbits, és a través d'un procés que més o menys formal que el judicial, però també amb unes certes formalitats i, des de luego, amb garanties, dictar un laudo, que equivaldria a una sentència que fique fi amb aquell conflicte. Per anar amb un arbitratge o per anar amb un determinat mecanisme de solució de conflictes, ho podem pactar abans de que sortís el conflicte, és a dir, tu i jo tenim un contracte i en previsió de que pugui sortir un conflicte, diem, naix, això ho solucionarem d'aquesta manera o d'una altra, o pot ser que ho fem una vegada sorgit el conflicte, doncs busquem, en aquest cas, un arbitratge, que pot ser de dret o pot ser d'equitat, que ens doni una solució. Ja dic, l'arbitratge moltes vegades està pensat pel món de l'empresa, però sí, a part del món de l'empresa, dels contractes, dels conflictes socials entre socis, també és molt utilitzat en l'àmbit successori, en l'àmbit dels testaments, per evitar que el conflicte, que normalment sol ser d'un àmbit familiar, doncs la sangre no llega al río, per dir-ho d'una manera, buscar una solució. Amb l'arbitratge que té respecte dels conflictes judicials, doncs és més ràpid, és més àgil, és més flexible, vale? És més especialitzat, perquè normalment s'anomena un àrbit especialista en aquella matèria concreta que les dues parts poden pactar qui sigui aquesta persona, o ens l'anomenen. És confidencial, té una despesa també controlada i, al cap i a la fi, el que es busca, doncs, és una solució més eficient. Ja dic que és poc coneguda moltes vegades, però jo cridaria l'atenció positivament, sobretot en el món empresarial, però no solament en el món empresarial, com aquest mecanisme. ¿Vale? I aquest laude que es dicta després també és executiu com qualsevol sentència.
Además, el que passa és que han d'estar d'acord les dues parts, segur.
Sí, sí, sí.
Ah, perquè clar, si una diu, escolta, jo no vull anar a judici, no hi ha res a fer, no?
No hi ha res a fer, és a dir, o jo abans de que sorgeixi el conflicte ja pactem que aquesta serà la fórmula de solució, o una vegada
sí,
sorgeix
sí,
el conflicte...
Sí, si pactem que aquesta serà la forma de solució, però llavors resulta que...
No, aleshores no té marxa enrere.
Ah.
Aleshores ja no té marxa enrere.
Val.
Ja no té marxa enrere perquè ja han pactat que aquesta serà la fórmula. O el que sí que, si no hi ha un pacte previ, aleshores sí que tindrem que estar d'acord amb que sigui l'arbitratge i quina fórmula serà d'arbitratge. A més, d'alguna manera...
I l'arbitratge pot desembocar en... Mira, no hi ha manera que es posin d'acord cap a judici?
No.
Ah.
La finalitat de l'àrbit, d'alguna manera, és substituir la funció del jutge.
Val.
Vale? També amb advocats entremig, amb tot una sèrie de procediments, pues que hi hagi una sentència, que es diu laudo, que fiqui en aquest assumpte. No? Ja dic que és un mecanisme potser poc estès. Darrerament, aquests mesos, amb ocasió de que s'ha reactivat, s'ha ficat en marxa el Tribunal Arbitral de Lleida, això tornarà a tindre una empenta, es tornarà a donar ressò d'aquesta fórmula, sobretot en l'àmbit pues, empresarial, de la Càmera de Comerç i demés, però és un mecanisme alternatiu.
Es pot recórrer, no?, sobre això?
Sí que es pot recórrer, però seria una situació absolutament excepcional.
Val.
És a dir, la possibilitat de que hi hagi els...
No, per quedar clar, que si tu tries aquest camí, ja saps que...
És un camí que, diguem-ne, quasi bé sempre, excepte situacions, ja dic, molt excepcionals, d'una única instància. És a dir, que no hi ha una segona instància, un Tribunal Suprem.
Val.
I això també fa que s'escurcen les despeses, i és una solució alternativa. Dic, ara, d'alguna manera, el que la gent ha de ser conscient és que jo he de passar precisament per aquest mecanisme prèvil, que sigui el de la conciliació, el que sigui, abans d'anar al jutjat, o buscar un mecanisme alternatiu al jutjat per evitar això. Si no he passat per aquesta conciliació, per aquesta opinió de la persona experta independent, si no he passat per aquests mecanismes, el jutjat no m'admetrà a tràmit una reclamació. Per tant, que la gent en sigui conscient i també, d'alguna manera, tots que ens fiquem una mica a les piles de que a la millor està bé.
Evidentment. Aviam, és un mecanisme que crec que és totalment vàlid. A més, no hi va sol. Pots anar amb el teu advocat o la teva advocada, perquè, clar, és veritat que segurament sortiran temes que no acabem de dominar, doncs vas acompanyat d'una persona que ja entén, però t'estalvies el galimaties d'entrar ja a camí judicial, per entendre'ns. I els acords que es prenen aquí, o on s'arriba, doncs, és totalment vàlid i que s'ha de fer immediat, no?, un cop s'arriben els acords.
Sí.
Bueno,
a veure,
que hi hagi, evidentment.
Ja veurem quina efectivitat té tot això, perquè dic, a la pràctica la gent, abans de que no acudi un advocat, normalment ja ho he intentat.
Això ho has explicat aquí fa moltes temporades.
Ja s'intenta, no? Però el que ens ve a dir aquesta llei d'eficàcia processal és, escolti, torni-ho a intentar una vegada
això.
Més. Torni-ho a intentar
una vegada. Que estem plens, que estem col·lapsats. Bueno. Molt bé, doncs hem parlat d'aquest tema amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, el trobes a Q2 Consultors, a internet q2consultors.com, a Balaguer, Viella, Barcelona, a Lleida, al Passeig de Ronda 57 i al telèfon 973-28-28-18. Josep Lluís, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que anem directes cap a la una de la tarda des de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, com tots els dilluns. S'està acabant el mes de maig, s'estan acabant les lligues i ara farem una repassada ràpida a tot el que segueix en joc. Deixeu-me primer parlar amb el director esportiu de l'Atlètic Lleida, el Xavi Bartolo. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, escolta, parlàvem la setmana passada de partit complicat, la tornada després de l'empat a l'anada al camp del Badalona. Finalment no va poder ser 0-1 resultat final, que deu eliminats, però Xavi, com va anar el partit?
Bueno, la veritat és que va ser un partit amb el que jo crec que la importància, la transcendència del resultat crec que ens va afectar els dos. Va ser un partit en general de baix nivell, els dos equips molt imprecisos, amb molt poca capacitat dels dos de generar pràcticament res en atac, i que bueno, que es va decidir en una jugada molt, molt puntual, i amb la que, bueno, pues, una mica la decepció, no del resultat en si, perquè que també ho és, no? Perquè al final donava el pas a la següent eliminatòria, sinó sobretot pel mal partit que van fer nosaltres, que també el van fer ells, eh? Vull dir, però al final tu et preocupes per lo teu i que et dona la sensació que per ser un partit de play-off ens va faltar alguna cosa. No? Si, mm-hmm. És com si et digués que va ser un partit amb els dos en la darrera tram de temporada, estàvem jugant amb un notable, i que aquest partit els dos no van passar del 5 rascat, no? Yeah. Bueno, era un partit de play-off, ens va faltar.
Clar, era un partit en el que ja veníem amb un resultat ajustadíssim, empat a 2, i per tant era transcendental, no? No encaixar i intentar marcar. Vull dir que suposo que els nervis també, no sé si el ser la primera vegada que s'arriba a un play-off d'ascens també ha passat factura amb alguns jugadors.
És possible. El que passa que ell era un equip més experimentat que el nostre. El nostre és un equip molt jove. Ell, pràcticament, a l'11 inicial, pues, te diria que pràcticament 9 jugadors han jugat a segona ref. Vull dir que era un equip més experimentat que el nostre, però també se'ls va veure sense donar el seu millor nivell, no? Yeah. Llavors ens vam trobar en una situació que donava la sensació que els dos ens superava una mica la transcendència del partit. I va ser un partit de emocionant, evidentment, perquè és un play-off, però va ser un partit de baix nivell, per ser un partit de play-off d'ascens.
Suposo que com a exfutbolista i havent jugat mil i una batalles, Xavi, el vas viure intensament el partit, amb ganes de baixar i intentar transmetre, l'escolteu, sortiu i jugueu, no?
Home, notaves la preocupació perquè, ja et dic, els que van veure el partit, ja et dic, la primera part crec que no hi va haver cap xut a porta, per part de cap dels dos equips, amb un escenari en què nosaltres, fixa-t'hi, nosaltres tant l'empat com la victòria ens valia.
Sí, és veritat. Sí. És veritat.
I tot i així, l'equip rival, que ve obligat, entre cometes, a guanyar, o sigui, en principi el seu plantejament és de no perdre.
Ja.
Anar a deixar passar els minuts, que no passi pràcticament res, i a mi el que em preocupava és que inclús en un escenari en què el rival no ens estava exigint massa, perquè no exigia massa, érem protagonistes nosaltres del partit, però no, i el rival no exigia, tot i així, ja donava la sensació de que tu no estaves. A tu també et costava tot massa. Tu també tenies massa imprecisions. Tu tampoc no tenies aquella finura que has de tenir. I a mi, tot i arribar a la primera vegada amb 0-0 i que ells no t'havien generat res, tenia aquella inquietud de que a nosaltres tampoc no estàvem bé. Ja.
Suposo que és d'hora encara, però clar, ara ja hem de començar a mirar la temporada vinent. Queda el projecte igual? Queda tocat? Ens hem de seure i mirar-ho?
No, bueno, evidentment ara acabes, necessitem una mica de pausa per pair-ho, perquè al final, bueno, tot costa pair-ho. Sí. I no, el nostre projecte evidentment, amb aquesta categoria serà de tornar a intentar. Aquest any ha sigut la nostra primera experiència a la categoria i sempre havíem dit que l'objectiu principal era intentar, amb aquest primer any d'experiència, intentar fer el playoff. Crec que ho hem aconseguit amb solvència, crec que hem estat on havíem d'estar, ens ha faltat la punt final, no? que ha sigut ja l'ascens, ha estat una cosa potser per damunt de les nostres expectatives inicials, però bueno, ja que estàvem al playoff sempre tens la il·lusió.
Clar.
La temporada que ve, pues, evidentment ho tornarem a provar, no? Ho tornarem a provar, intentarem fer una temporada del nivell que aquesta i si tot va bé i aconseguim al final també classificar-nos pel playoff, pues intentar estar un pelet més ben preparats i fer sobretot aquests partits més transcendents, pues intentar jugar-los de millor manera que dels que hem jugat en aquesta primera ocasió.
Xavi Bartolo, director esportiu de l'Atlètic Lleida, escolta, gràcies per atendre'ns, que vagi bé, sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Nosaltres que seguim fins a la una, són 1:45. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, l'Atlètic Lleida, que ha caigut eliminat, ara ja es jugaran la plaça d'ascens Badalona i Girona B, Badalona i Girona B, dos històrics, potser, del futbol. Com a anècdota, dic que pel Badalona va marcar La Rosa, no Fèlix La Rosa, sinó un jugador que porta de cognom La Rosa, que no deixa de ser, bueno, còmic, doncs perquè el nostre alcalde es diu Fèlix La Rosa,
Bueno, una temporada que ha estat una tragicomèdia per l'esport de la ciutat de... pel futbol de la ciutat de Lleida, doncs aquesta ja està la cirereta,
sí,
no?
Sí, sí.
Ja convidava el titular fàcil de La Rosa eliminada a la Lleida.
Sí,
Bueno, ja ho vam comentar la setmana passada el mateix Xavi, no? Que compte perquè el Badalona arribava amb la fletxeta cap amunt, segurament estàvem parlant de la final anticipada. Jo crec que al final de l'eliminatòria sí, són 180 minuts, però jo crec que es decideix a l'anada. Bàsicament perquè el deixa escapar un 0-2, més enllà de les conseqüències que té com a resultat. Ostres, carrega molt de confiança i de moral a un Badalona que és molt més expert que l'Atlètic Lleida i va deixar bastant tocat a l'equip de Gavi. No? Ahir era un cara o creu, dissabte era un cara o creu, estava clar que el partit, doncs, per les dimensions del terreny de joc, per les característiques dels dos equips, doncs segurament es decidiria quan es va decidir en una jugada puntual i al final doncs aquesta jugada puntual va caure del costat del Badalona. Jo ja estava bé en el partit i realment l'Atlètic Lleida no va fer el seu millor partit del
bueno, sí.
Ni de bon tros.
Ja,
el Badalona va fer el
ho ha reconegut, sí, sí. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. A mi m'agrada el titular de la mañana.
Sí, bueno,
sí, m'agrada. Bueno, però a mi una certa valentia.
A veure, Albert, te'l van proposar xarxes, que això sí que ho vaig llegir.
Però bueno, però s'ha de publicar i a mi em va agradar. Sí que, evidentment, no he vist l'eliminatòria, jo vaig anar a veure l'hoquei, el Lleida i esta blava, però sí que és cert que des de fora, des de la llunyania, guanyant el 83-02 a l'anada, doncs el 2-2 va significar que el segon partit del Badalona anés amb molt més optimisme que no pas el que era un bon resultat, no? Perquè un 2-2 era un bon resultat, però si hagués anat diferent, si hagués anat del 2-0 al 2-2, doncs aquest segon partit potser s'encaixava d'una altra manera, no? I escoltant el que va dir Gavi després, i ara escoltant a Xavi Bartolo i el que diu Albert Escuer, doncs sembla que el Badalona va dominar, que té molt bon equip el Badalona,
Badalona...
El que demostra...
O Girona,
la dificultat, la dificultat que hi ha de pujar de tercera també a segona federació, que és molt difícil.
Tots els ascensos són complicats i tots els playoffs són complicats, sinó que li pregunten al Lleida Llista o a l'Alpicat. Parlo de hoquei. Els dos porten un camí invers. L'Alpicat ha guanyat el segon partit i, per tant, s'ho juga tot al tercer i darrer. I el Lleida Llista va guanyar el primer, va perdre el segon i també s'ho juga tot al tercer i darrer. Sergi, tu que vas estar l'11 de setembre al pavelló, sí. Com vas veure l'equip?
Un partidàs. És a dir, aviam, ja que t'arriba el Liceu, amb el que és el Liceu, que ja des del primer minut ja veies els jugadors del Liceu que anaven no al 100, sinó al 150%, perquè era un partit per amb ells que si el perdien acabaven la temporada amb el fracàs que això significava, doncs ja és la primera victòria. Després se va donar la cara i a mi és una paraula que ja començo a dir als detalls, perquè detalls no sé qui se la va inventar, són moltes coses, al final va ser l'encert, perquè la segona part amb 2-3 doncs vam disposar de dos jugades a pilota aturada que malauradament no van entrar, que hagués pogut significar el 3-3 i encara els últims 10 minuts. Sé que amb 2-3 a l'acabar, el Liceu ens perdona el 2-4 amb 3 contraatacs i bé, i al final se'l van portar al Liceu com nosaltres vam guanyar el primer. De cara a demà, torna a ser un cara i creu, torna a ser una eliminatòria apassionant. Ho tenim difícil perquè Tombita es va lesionar l'últim minut amb uns problemes als isquios. No sé si Albert Escuer té notícies o no respecte si aquest important jugador, que està per cert cedit per Liceu a Lleida, pot jugar demà a Riazor. Però l'eliminatòria és preciosa, preciosa de veritat per mi. I estem doncs portant al límit a un equip doncs com és el Liceu de la Corunya i aviam què passa demà a Riazor. Que serà difícil tornar a guanyar, sí, però mira, l'Albert Escuer ho sap, que amb aquests playoffs de sala pot passar de tot. La passada temporada en bàsquet, Unicaja Múrcia va acabar 2-3 i tots els equips van guanyar fora de la seva pròpia pista, no? Les semifinals de la Lliga ACB. I recordem una cosa, s'està parant d'arribar a les semifinals de guanyar el títol de Lliga amb la seva modalitat.
Sí, sí, és que...
No, això és inèdit al futbol, a l'esport lleidatà.
Sí, sí. Albert.
Sí, jo vaig estar... Bueno, jo és que dissabte vaig tenir una tarda complicada perquè teníem una pantalla llista, l'altra la Tiller, l'altra la Champions femenina i el mòbil sí. Picat al Carràs.
No? Sí, tu pots veure tot, pots fer més de dues coses, jo no.
Me faltaven ulls i sí. Me faltaven mans, no? Però vaig estar veient el partit a estones i així de reull. I bueno, és el que diu el Sergi, no? És un partidàs. Jo no tinc tan clar que Tombita és lesionet. Jo crec que el van lesionar, que és molt diferent. I avui se li estan fent proves i, bueno, veurem, però en principi no feia bona pinta. No feia bona pinta i, bueno, l'eliminatòria, doncs, és el que diu el Sergi, no? Poder recompetir amb l'IFEO, doncs, és tot un èxit més. El club. La pena potser va ser a l'inici, que s'avança el llista i no va tenir aquest temps per consolidar l'1-0, no? Perquè ràpidament el Liceu va capgirar el marcador i aleshores, bueno, pues ja és complicat. Estem parlant del Liceu, ara. És que aquí l'extraordinari és que dissabte tinguéssim un match ball per fer fora el Liceu.
No, però el que passa és que el Liceu va jugar molt bé, a partir de l'1-0. Allà van reaccionar bé. És a dir, jo fico més mèrit a aquest cas del quadre gallec, que nosaltres vam reaccionar molt bé, perquè amb un 1-3 el partit estava molt perillós, marquem el 2-3.
Però és que si hem de parlar d'apostes, el Liceu és el favorit,
home, clar,
a priori.
Clar. El Barça Alcoia va guanyar bé.
I mirant com ha anat el
Reus també classificat.
La temporada també, eh?
Sí, però bé, però clar, el partit va anar d'un gol, eh? És que va anar...
L'Alpicat va guanyar, va fer el que havia de fer, guanyar 2-0 a casa. A l'anada, al primer partit, perdó, havien perdut 2-1. Ara també s'ho juguen l'1 de juny, és el partit, el tercer partit. I amb hoquei femenil, sí, Vilassar...
Aquest també el vaig veure, deixa'm destacar, el partit de Javi Bosch, porter de l'Alpicat, 31 aturades.
Déu-n'hi-do.
L'Avi Deix, al Sant Just, també està molt bé. Però el partit de Javi Bosch és absolutament descomunal i és el que manté en vida un Alpicat que jo, després de veure els dos partits, doncs escolta, jo no descarto que pugui guanyar la pista del Sant Just, tot i que ens esperaran amb moltes ganes. Serà un partit calent, perquè ja hi va haver una mica de ball de bastons ahir a l'acabar i serà difícil. Però jo no descarto que l'Alpicat es pugui salvar.
Tant de bo. Per cert, que Xavi Bosch jugarà al Lleidallista, no?, la pròxima temporada?
En principi sí. Porteràs, eh? Porteràs. Jo no he vist gaires partits de l'Alpicat aquesta temporada, però realment el d'ahir va ser una exhibició.
El Vilassana femení que va perdre davant del Telecable 2-0, queden dues jornades i amb aquesta derrota sí que s'acomiaden de guanyar la Lliga, però que això no empanya ni molt menys el que està fent aquest club, ja ho hem parlat tantes vegades i ho tornarem a parlar sempre que faci falta el Vilassana femení.
Bueno, jo esperava una miqueta més, eh? Que també és un club amb un potencial econòmic interessant. Jo esperava la Lliga...
Ara té la Copa de la Reina, encara li queda la Copa de la Reina, i home, la Lliga se li havia ficat molt coll amunt, però no per perdre la pista del Telecable, que podia entrar dins dels pronòstics, i segurament les estudiants seran les campiones, els hi falta un punt, van quedar només dues jornades, sinó per altres plomes que han anat deixant escapar durant la temporada. Que diem moltes vegades, no? Moltes vegades ho focalitzem tot en el Barça-Madrid, vale? I al final la Lliga la guanyes contra el Leganés.
Sí, no, contra totalment.
Contra l'hoquei és exactament el mateix.
O la perds contra el Leganés, sí. Està clar. Albert Escuer, Barris Nord, Força Lleida, va posar a punt final a casa, al Barris Nord, de la temporada, amb l'ascens i amb la permanència ja a la butxaca, que això crec que també va ser una mica del causant de que el Força Lleida no jugués ahir al 105%, ni molt menys, a part de que davant havia un Unicaja que de veritat, fins i tot amb les seves amb els seus jugadors que no van poder jugar, així tot, és que juguen de memòria.
Mira, ahir al minut 5 vaig rebre un WhatsApp del Francesc Solana, director general del Moravang Andorra, que em deia, buf, quan aquesta gent se fica en mode avió, sí, no hi ha res a fer. I és el que va passar. Sí, sí. És el que va passar. O sigui, Unicaja va tenir un dia bo, té molt mèrit la temporada, diuen Navarro, té molt mèrit començar a guanyar la Intercontinental, guanyar la Copa, guanyar la Supercopa i arribar a final de temporada en aquest estat de forma. Ara ja veurem què passarà, perquè evidentment té un quadre criminal, li tocaria el Barça i a semifinals al Madrid, però evidentment Unicaja hi va demostrar perquè és un dels millors equips de la Lliga Endesa i en el seu moment també de competició europea. I a nosaltres jo tinc la sensació que la temporada se'ns ha fet massa llarga. De forma positiva, eh? De forma, sí, positiva.
De forma positiva.
El drama seria que se'ns hagués fet llarga com se li va fer llarga l'any passat al Palència, no? Però jo crec que nosaltres un cop assolida la victòria davant de l'UQ amb Múrcia, ja vam fer com un xof, i hi ha, sí, jugadors que ja saben que no continuaran, hi ha altres que tenen contracte, però bueno, tenen moltíssimes nòvies, i jo tinc la sensació que se'ns està fent una temporada una mica llarga, però bueno, llarga a nivell positiu perquè ja estem salvats.
Sí, sí, és important el positiu, que és la clau, i evidentment també és un punt de vista lògic, no? És a dir, perquè el mes de març va ser criminal, va ser quan anem a Bilbao, a Corunya, a casa en Breogán, van ser setmanes i partits de moltíssima intensitat emocional i física.
Es va donar,
no?,
la cara allí, eh?
Per això, van guanyar el que van guanyar, i ara també entre dins d'aquesta lògica, i ara dijous a Girona el punt i final amb una temporada fantàstica. Deixem acabar amb una cosa, amb una apreciació personal, perquè esta setmana sí que estic indignat amb... Mira, donem molta importància al gest de Vidorreta, que a pesar d'ahir va dir que no tenia cap mena d'indisposició, sinó que no va anar al Barris Nord per evitar problemes, però que va ser una greu indisposició, o... Bé, sí. Bueno, la indisposició que no existeix, va ser una desconsideració, el seu gest. Però jo que sí trobo gravíssim aquesta setmana, molt greu, el que va dir el president de la Granada, eh? No un periodista, no un aficionat.
Bueno, és que jo...
El president de la Granada va insinuar que haguessin perdut a Girona. Sí. Això és vulnerar
bueno, però és que...
tots els drets, és a dir, com els jugadors del Lleida poden anar a perdre un partit quan se juguen la seva carrera, això sí que és d'anar al jutjat, eh?
Sí, però és que a més ho va dir abans de jugar el seu partit, que al final va acabar perdent.
Sí, amb el Madrid, tant... imagina tu, com si Madrid fos fàcil, com si el Madrid també es venessin. Jo vaig al·lucinar molt, i però bueno, com que estem implicats amb el que sortia, allò sí que és gravíssim de veritat per mi, eh?
I és greu també lo del periodista, Sergi.
Bueno, però mira, el periodista...
No, perquè és que... És qui atia la pregunta amb una mentida.
Però el president després... Ja, escolta, que ets el president del Granada, tio.
Espera, home. És qui atia la pregunta amb una mentida, perquè ja se sabe que los equipos catalanes...
Sí, correcte, no, la pregunta és de mentida.
Que m'expliqui d'on treu aquesta afirmació, perquè el Girona, amb el tema Marcos, el que va passar en la Final Four fa 4 anys, diguéssim que molt bé no està... Joventut en el Barça, tampoc m'han res amb el Joventut, tampoc. O sigui, els únics grups que es copen bé són el Barça i el Lliga, que tenim un conveni, vale? I el Barça,
però,
la primera jornada,
va fotre un
cul de pastes aquí al Barris Nord, i a la tornada ens va tornar a fotre un cul de pastes al Palau Blaugrana, no? I a partir d'aquí, el que diu el president és absolutament lamentable, perquè dubte de la professionalitat, clar, de 12 jugadors i un staff tècnic, oblida que primer ha de guanyar al Madrid, i en certa manera també falta el respecte a l'Andorra, perquè ja dona com per guanyat l'últim partit a casa contra l'Andorra. Jo crec que està absolutament fora de lloc. Primer guanya a Madrid, i aquesta setmana, si vols fer una mica de xup-xup, bueno, que tampoc, no? Però jo crec que es va equivocar moltíssim. Ell i el periodista.
No, però el president és que...
Vegades,
però
Granada i Corona ja han baixat.
I una altra cosa és el que fem quan tenim un altaveu del mitjà de comunicació que ens representa. I no és la primera en aquest programa. Ni la segona ni la tercera.
Val, però tu al periodista li pots criticar i, evidentment, el que fa premsa està subjecte a crítiques. Per aquí ho entenc, no? La pregunta va ser lamentable, cert. Però que ets un president. És que estàs devaluant tota la integritat de la competició. Estàs dient que la competició se ven. És que ho diu un president. Què m'estàs contant tu com a president? Que aquest se vendrà, aquest perdrà, aquest guanyarà amb trajectòries esportives. Clar, que el periodista ho digui sense proves, evidentment, totalment equivocat, doncs el periodista el critiques. Però el que el càrrec de president està qüestionant la integritat de tota la competició, que evidentment ha fet el ridícul, perquè ja no van guanyar ni el Madrid, com tothom podia pensar, un Madrid, com tu em vas dir, Albert, el tran-tran, però ja el va guanyar fàcil, perquè és evident, no? Però que un president digui això és... que això, tot això es compra, xaval, tot això es compra.
I després, acabo ràpid, torna a parlar del partit de Granada. Sabeu, pues, que és el que hi va haver l'arbitratge que hi va haver, però al final aquell partit el guanya el Força Lleida, perquè Granada és incapaç de fer una falta en la darrera...
Clar, per Granada, ja
opció.
Està.
Da, da, d'atac del Rayo, pues que després Modric fa el triple i tal, però qualsevol entrenador, qualsevol club del món, aquella jugada fa una falta i s'ha acabat.
Clar, clar. Però és, jo ho he trobat gravíssim, de lo més greu, eh? De lo més greu, eh?
El Lleida, el Força Lleida, acabarà la temporada a Girona aquest dijous, 8:45 del vespre, ja no s'hi jugué res ni un ni l'altre, afortunadament.
Festa major.
Quan abans millor i ja està. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, com sempre un plaer, gràcies, bona setmana.
Adéu, igualment.
I demà Sergi Liceo Tor. Lleida, aviam si hi ha la sorpresa.
Sí, sí, sí. Sí.
Si
el, a veure
si
què tal.
Si hi ha sorpresa que li sigui.
Ara ho segueixis tu, eh? Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ja saps que estàs escoltant Herrera a Cope Lleida i que ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Que acabes de passar bon dilluns.